Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Benvinguts a la vostra COPE més propera, migdia, COPE des de Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, estic encantadíssim de parlar amb vosaltres. I amb preguntes, atenció, perquè el tema que ve ara és fascinant, fascinant. Parlem d'una qüestió fascinant, a mi m'ho sembla, eh? I estic convençut que vosaltres també, perquè tenim un peu posat en la ciència-ficció. Però és una ciència-ficció que ja és una realitat. Mireu, només us deixo una paraula. Un xip connectat al teu cervell. Posar un xip al teu cervell. Un xip que serveixi, doncs, per exemple, si tens problemes de visió, que la millori. O tornar a veure si està sec. O, si tens una tetraplègia, un xip que et connecti amb un ordinador i poder comunicar-te, ajudar-te a la teva vida. O un xip que detecta si tens depressions o estrès i que en funció d'això estimuli el teu cervell perquè generi dopamina. És com tenir un psiquiatre al cap. No és tanta ciència-ficció. Són experiments que ja s'estan fent. Es diu Neuralink. Bé, s'estan fent molts, a la Xina, però és que els xinesos callen. Neuralink és un sistema, és un xip connectat al teu cervell que està desenvolupant l'empresa d'Elon Musk. Ja, aquí ja comencem a posar les coses una mica així, perquè si parlem d'Elon Musk, tenint en compte que ha tingut càrrec a l'administració Trump i tot això, connectar un xip al cervell, doncs ja veurem que sí, que està la part bona, que és molt bona, però també hi pot haver una part dolenta. Parlem de psicopolítica. Psicopolítica. I realment estem parlant d'això, de connectar un xip al cervell per tot això que he dit i moltes coses més, tant les bones com les dolentes. Analitzem això, perquè és una qüestió que apassiona i espanta a la vegada. No sé vosaltres si estaríeu disposats a una cosa així. Deixo aquí la pregunta com a reflexió, I mentrestant parlem amb el Sergi Parellada, que és investigador de la UOC, de la Universitat Oberta de Catalunya, i de la UAB, de la Universitat Autònoma de Barcelona. Sergi, bon dia, benvingut.
Bon dia, què tal, com estem?
I molt bé, jo no estic, no sé si dir-te que estic espantat o apassionat, o les dues coses, amb una qüestió així, amb imaginar-me la possibilitat de connectar cervell i màquina. Tu com ho veus, això?
Bueno, és un tema que com comentes, doncs és apassionant, ens recorda a la ciència-ficció, no? però a la vegada pot generar moltes pors, sobretot quan aquests projectes estan en mans de personalitats i grans empresaris multimilionaris com Elon Musk, no? Nosaltres hem fet una recerca durant 3 anys sobre aquest projecte i, clar, més enllà de aquest potencial que té el projecte de Neuralink de resoldre problemes psicològics, discapacitats, etcètera, doncs hem trobat que encara que es sustenti amb una ciència com és la neurociència, com és els coneixements de la psicologia, de la psiquiatria, doncs no hi ha una neutralitat dins d'aquest projecte a nivell polític, no? Encara que aquestes ciències pretenguin transmetre que el seu coneixement és objectiu, etcètera, nosaltres hem entès o hem trobat que hi ha ideologies dins d'aquest projecte i dins d'aquestes ciències que es transmeten a través d'aquesta tecnologia.
No oblidem que és una empresa privada i una empresa privada el que busca és guanyar diners. Això, si partim d'aquesta base... I clar, parlem d'una eina que és com qualsevol eina. Si s'utilitza bé, molt bé, però si no s'utilitza bé, molt malament. D'entrada, Sergi, què és la psicopolítica?
Mira, la psicopolítica fa referència a unes noves relacions de poder, de governamentalitat, que pretenen adquirir el màxim coneixement possible sobre els nostres processos cognitius, el nostre comportament, la nostra psique, el nostre cervell, el nostre sistema nerviós, la nostra ment, no? Perquè entenen tots aquests processos i tot aquest coneixement com a clau per orientar el nostre comportament, la nostra conducta, i per tant són essencials per poder governar a poblacions, a persones, amb certs objectius polítics, ideològics, com comentàvem ara, econòmics, no? En el cas també de grans empreses com Neuralink. I la psicopolítica, els seus principis, no fa falta anar-nos a projectes com Neuralink, neurotecnològics, que semblen molt futuristes, etcètera, no? I que estan en desenvolupament, sinó que també la trobem en primer lloc en disciplines com el psicoanàlisi, com la psicologia, com la psiquiatria, com la neurociència, que el que fan és, d'alguna manera, obtenir informació sobre els nostres comportaments, els nostres malestars psicològics, informació sobre la nostra psique, no? I a partir d'aquí, utilitzen aquests coneixements per dissenyar intervencions que permetin resoldre aquests malestars també en unes direccions molt concretes, no? I per un altre costat, també trobem aquests principis psicopolítics en tecnologies i aplicacions que utilitzem en el nostre dia a dia, com són Instagram, com són Facebook, com són TikTok,
Sí.
Netflix, etc., que obtenen a través de la nostra interacció amb aquestes tecnologies constantment dades sobre els nostres gustos, els nostres desitjos, i a partir d'aquestes dades construeixen perfils amb l'ajuda de la intel·ligència artificial que permeten donar-nos un feedback a partir d'aquests gustos i del nostre comportament en la interacció amb aquestes aplicacions i amb l'objectiu de capturar la nostra atenció, de dirigir el nostre comportament i de mantenir el nostre ús d'aquestes aplicacions, que al final és el que les enriqueix i genera beneficis econòmics, no?
Clar, tenim el xip. Imaginem que ja és una realitat. De fet, més o menys ja ho és. Penso que ja s'han fet experiments i en real. I està la part positiva, que és una aplicació mèdica, una aplicació de trastorns, una aplicació que són moltes. Però, Sergi, quina seria la part fosca de tot això?
Doncs, mira, de fet, aquest potencial terapèutic és evident, no? De fet, hi ha exemples de persones que ja han tingut aquestes neurotecnologies implantades i han aconseguit, per exemple, persones amb tetraplegia, que puguin comunicar-se amb un ordinador, amb un mòbil i interactuar amb aquest, no? Només amb el pensament. Han aconseguit, per exemple, també que una persona amb lesions que li produïen ceguera, recuperi la visió, no? O part de la visió. No només Neuralink, aquests projectes neurotecnològics s'estan desenvolupant arreu del món, a Xina, a molts altres països, i per part d'empreses privades, com també de governs. I la part fosca, al final, resideix més, des del nostre estudi, en, primer, la pretensió aquesta de la neutralitat que té aquesta intervenció neurològica, no?
Però seria com tenir un psicòleg o un psiquiatre directament instal·lat al nostre cervell, però de forma directa, no?
Exacte, exacte. Llavors, clar, el problema és que això, d'alguna manera, pot deslegitimar, posar el focus del problema en contextos econòmics, polítics, culturals, que són els que sovint provoquen aquests malestars, no? Ara, avui en dia, per exemple, tenim la crisi de la vivenda, la població viu en molta precarietat en molts països, etc., i això sovint provoca molts malestars psicològics, pot causar depressions, etc., no? Llavors, el que tu fas amb aquesta intervenció psicològica és intentar que siguin les persones les que s'adaptin a aquests problemes estructurals, no? En lloc d'intentar canviar aquestes condicions materials, socials, estructurals, que sovint són les causants d'aquests problemes psicològics.
Al·lucinant. Curiós, el tema és apassional alhora que perillós. Espanta alhora que encanta. És una qüestió curiosíssima. Senyor Sergi Parellada, investigador de la UOC i de la UAB, escolta'm, gràcies per fer-nos 5 cèntims sobre aquest tema i sobretot què és la psicopolítica. Una abraçada molt forta. Moltes gràcies.
Una abraçada, moltes gràcies a vosaltres.
Un plaer. Bàsicament és com treure totes les dades, però directament del teu cervell. Directament del teu cervell, perquè, clar, la part medicinal pot estar molt bé, però la temptació de dominar i de controlar és tan gran, i si ara tenim problemes amb tot això de les dades, imagineu. I tu, T'agradaria? Et sedueix aquesta idea, amb totes les seves aplicacions que pot tenir? El Guillem Castro, que ha anat al carrer. Guillem, com estàs?
Bon dia, José Miguel.
Has fet aquesta pregunta, què et diuen?
Doncs sí, hem trepitjat al carrer avui i sembla, encara que sembla una mica una bogeria, la majoria pensava, vamos, estava disposadíssima...
Què dius?
Disposadíssima a deixar el seu cervell en mans d'un tecnòcrata.
Elon Musk. Sí. Bé, explica'ns, a veure què ens explica. Home.
Bueno, pues, a veure, si l'objectiu és viure millor, al final té aquesta base de gent que opina que és bo i és beneficial. I, bueno, pues hem sortit a preguntar si la gent ja està preparada per convertir-se en una mena de cíborg. Escoltem la primera opinió.
Estic d'acord i molt a favor, degut a que si n'hi ha, pues, altres àmbits que no siguin tan invasius per persones sordes i que els pugui ajudar al seu dia a dia, pues, estaria molt millor. Si m'ho puc permetre, és poc invasiu i realment, pues, facilita la meva vida i la millora, estaria completament d'acord.
És una molt bona idea la que acaba de dir, una molt bona opinió. Sí. Clar, si aquest xip es limita només a la visió, si tens problemes de visió, si ets sec, o a l'oïda, si és una qüestió de sordesa, o per exemple, la tetraplègia, aquesta connexió amb una màquina per comunicar-te, si està limitat exclusivament a això, doncs no és una mala idea.
Sí, exactament. Si la prioritat és purament mèdica, ajudar persones amb tetraplègia, com acabes de dir, a fer servir el mòbil o amb la ment, o a tractar malalties com el Parkinson o l'Alzheimer, entre d'altres, llavors la gent està completament a favor i està... Vamos, disposadíssima a oferir el seu servei.
Toma, mi cerebro es tuyo. Sí.
Exacte. Però, bueno, la primera gran estrella de l'estudi va ser una porqueta. Va ser la Gertrude, que portava un Fitbit al crani, com deia Elon Musk, i ella remenava la cua tan feliç mentre un ordinador registrava els seus impulsos cerebrals, que és bàsicament el que vol aconseguir Elon Musk, però en comptes de porquets, en persones.
Bé, i, bueno, a vegades gent... no hi ha tanta diferència.
Al ser una mena de situació una mica complicada, hi ha gent que no té gens de pressa per passar pel taller.
La veritat és que em sembla una bona evolució. És a dir, si el pacient o la persona afectada està d'acord, no veig cap problema en que es puguin instal·lar aquest tipus de xips, ja que ajudarien com al dia a dia, no?, d'aquestes persones. Sí, clar. A veure, no sé si seria dels primers en dir que sí, però una vegada ja estigui una mica provat, no tindria cap problema.
Carai, la gent està bastant oberta a això, que sí. Et fiquin un xip al cap en funció, clar, si tens un problema, a peor no podes dir.
Però van amb prudència,
Amb prudència, amb prudència.
Prudència.
Guillem, moltes gràcies.
A tu.
I tu et deixaries?
No, i tu?
Jo, si tinc una malaltia d'aquestes, sí, perquè m'ajudaria, però si estic ara normal, com estic ara, sense cap problema més allà, ficar-me un xip per connectar-me, pues va ser que no.
Home, és que diuen que també serveix per registrar memòria,
Sí, bueno, pues ya me pondré un USB y ya lo enchufaré donde se pueda enchufar el USB. Guillem Castro, gracias.
A tu.
Cuida't. Va, que de seguida parlarem de la llei contra el vandalisme als trens. Augmenten les multes. De seguida en parlarem d'això aquí a migdia, Còpia Catalunya i Andorra. Però abans, hem d'aprendre, i sobretot la gent del xip, hem d'aprendre a dir no. Perquè són dos lletres que t'estalvien molts problemes. NO, no a aquesta comissió del banc que cap persona t'ha explicat. No a una hipoteca plena de clàusules. Quan tens advocats com Legalitas, dir no és molt més fàcil. NO, no. Festa de Legalitas, 900-100-662. També per autònoms i empreses.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
valorado
en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
Y otra.
Valorado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
No te pierdas este martes Herrera en COPE desde el Muelle de las Carabelas, en Huelva. Estaremos con la Diputación de Huelva en su Feria de Turismo, que celebra tras no haber podido acudir a Fitur por el accidente de Adamuz. La provincia de Huelva se muestra al mundo este martes en Herrera en COPE.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Segurament heu vist trens de Rodalies pintats de grafitis fins les celles. I això, la veritat, a part de la imatge, és que és lamentable. Lamentable perquè deixa fora de servei molts combois perquè els maquinistes no poden veure. Doncs ara aquesta llei s'ha endurit. Multes de quasi 1 milió d'euros per pintar un tren. Van des del 18.000 euros fins a 1 milió d'euros, 900.000 i pico. La consellera Sílvia Paneque ho deia clarament. La impunitat s'ha acabat.
Això... abans de l'estiu, el mes de maig, quedarà aprovat i podrem, per tant, aplicar aquest règim sancionador endurit i donar aquest missatge perquè, més enllà de l'afectació a usuaris, només perquè tinguem una dada, cada dia dels diners públics ens gastem 32.000 euros cada dia per revertir aquestes pintades i les actuacions de vandalisme en el material mòbil rodant. Per tant, s'ha acabat l'impunitat a Catalunya en aquest àmbit.
Ja, és una qüestió que era necessari. Arriba tard, però arriba en aquest cas. Clar, estem parlant de tota la pasta que ho deia molt bé la consellera, que s'està fent per netejar uns diners que podien anar ben bé a altres situacions bastant més urgents. Si no, s'han de dedicar a això. Una partida, en tot cas. Va, parlem de la impressió des del sector. Parlem amb el senyor Francisco Cárdenas, que és portaveu o responsable d'UGT, del sector de Renfe d'UGT. Francisco, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Parece que por fin se endurece un poco o se pone cuestiones en el asunto de los grafitis en los trenes.
Ya era hora. Nosotros llevamos ya diferentes gobiernos de la Generalitat reclamando que se endurecieran las sanciones, porque el coste es elevadísimo, se podía estar empleando ese dinero en cualquier otra cosa mucho más útil que limpiar trenes, cristales, puertas, lo que sea, tranvías, metros, de todo, que es generalizado, y desde luego lo que sí que es cierto es que ya por fin ha llegado y creo que va a sentar muy bien. Somos la comunidad autónoma con diferencia que más grafitizáis.
¿Ah, sí?
Por lo tanto, sí, con diferencia. Entonces, desde luego, yo creo que ha llegado, quizá ya está retrasado, tenía que haber llegado bastantes años antes. Hay una cuestión que es esa y otro motivo de seguridad que tú has comentado, que los trabajadores que estamos desempeñando nuestras funciones no somos agentes de la autoridad, se retiró por una sentencia que hubo y desde luego había que volver a nosotros, ya lo hemos transmitido a Territori, que nos interesaría que a nivel general esas personas, los trabajadores, mientras desempeñan sus funciones, sean empleados como sean agentes de la autoridad para en caso de que haya bronca, que por cierto también somos la comunidad donde hay más agresiones y jaleos de toda España.
Caray, pues sí que tenemos récords, ¿eh? Lamentablemente, sí. Francisco, ¿eh?
Y malos.
No, por eso digo, récords lamentables, o sea, récords tristes. Bueno, las sanciones en este caso ahora, si reviste mucha gravedad, pues serán entre 18.000 y 900.000 euros de multa, casi 1 millón de euros. ¿Está justificado esto? Quiero decir, ¿alguien puede pagar 1 millón de euros? No sé hasta qué punto hay un equilibrio delante de todo esto, o si será disuasorio, porque los vándalos son vándalos.
Yo quiero pensar, que no sé, no he visto el desarrollo, cómo va a quedar, y eso se entiende, que se empezará por una falta, como tú has dicho, 18, 17, lo que sea, y si la cosa se repite y se reitera, se irá incrementando. Pero sí que es cierto que las cantidades, porque yo no sé, pero vamos, yo cuando a nivel personal me tengo que ir a comprar un spray, no vale barato, y pintar un tren entero tiene que costar un auténtico dineral, por lo tanto, si gastan dinero en pintar, que pues oye, mira, que se lo gastan en limpiarlo, es así de sencillo, ni más ni menos.
Oye, Francisco, la última pregunta que quiero hacerte es sobre la seguridad. ¿Cómo afecta un tren pintarrajeado de esta manera a la seguridad tanto del personal que trabaja como de los pasajeros?
Pues mira, una de las cosas que nos pasa muy a menudo, ya no solo el maquinista, si le pintan el cristal, de hecho tiene que dar el tren inútil porque no puede ver, o si nos pintan los focos, ¿de acuerdo? Que es otra cosa que nos pueden pintar, que nos pueden pintar, y cuando entramos en túnel, si están pintados no se ve. Pero una cosa que pasa muchísimo a los viajeros y que posiblemente la gente que sea cliente ha sido lo habrá visto, es que como se pintan todas las ventanas, hay gente que se pasa de estación porque sí, no se da cuenta en qué estación está.
Es decir, que a mí me ha pasado esto, ¿eh?
Sí, sí, sí. Es que es una cosa que es muy frecuente. Lo de los cristales y eso, a veces ya no se parece que pintan todo menos los cristales, que ya está bien. Pero, bueno, ya está bien, no. Que
deje ya, ya, entiendo, entiendo.
Por lo menos circule,
entiendo lo que quieres circule. Decir, sí.
Pero que, bueno, pues esa circunstancia se da porque tú ya no ves por dónde vas, no ves nada, te pones en el lado mar, por decir algo, si vas a la costa, y ya no sabes si estás en Premia, en Mataró, en fin, es un problema.
Y también puede ser un problema de seguridad, de no tener suficiente vigilancia en la zona de aparcamiento de los trenes.
Nos harían falta infinidad de guardias de seguridad para tener esa seguridad. A ver, si ponemos guardia de seguridad en todos sitios, yo creo que hay cosas donde hay que guardar una seguridad total y otras cosas que ya es civismo puro. Es
correcto,
decir, cuando se hacen los campeonatos de pintar trenes en España y concretamente aquí, porque había que pintar un Irio y hay que pintar, es que están buscando ya según, pues es porque aquí queremos una ley igual excesivamente laxa. Por lo tanto, yo ese incremento que se va a hacer aquí en el Generalitat lo veo pero perfecto y como te repito, que ha llegado tarde, tenía que haber llegado bastante antes, años antes.
Pues señor Francisco Cárdenas de UGT Renfe, oye, muchísimas gracias por la charla y por darnos tu impresión sobre esta nueva ley que se va a aplicar. Muy amable.
A vosotros. Hasta luego.
Hasta luego. Gracias per la atenció. És un què. Ja era hora. És una qüestió d'incivisme claríssim. És una qüestió que no s'acaba d'entendre on està el què de tot això. Aquestes bratolades que fan mal, en tot cas, a la butxaca i a la seguretat. Va, que de seguida en parlarem també... Bé, serà qüestió d'arribarem a dos quarts. Actualitzarem la informació de serveis, la meteo, el trànsit, els esports, amb aquest partit que ens espera demà entre Atlético i Barça. I després parlarem de la denúncia dels bombers de Barcelona, del sindicat CESIF de bombers de Barcelona, per una falta... És una denúncia que ha fet davant treball per una falta greu de seguretat en el cos. En parlem de seguida tot això aquí a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Atención, paletas, albañiles, reformistas, Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Fernando Alonso. Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Lo que empieza con tu llamada...
Hoy me he enterado que hay mucha gente viviendo en chalets adobados. ¿Qué palabra lleva años diciendo mal?
Puede terminar de la forma más inesperada.
Llamé al fontanero, le comenté que seguramente habría que limpiar el bote sinfónico.
Sinfónico. Yo trabajo en un banco que nos pidió la revisión de la cápsula suelo y aquello era la crisis.
Claro, cápsula suelo por cápsula suelo me gusta, ¿eh?
De lunes a viernes, desde las 10...
Los fósforos en Herrera en COPE.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
¿La IA es una oportunidad o es una amenaza?
Es una oportunidad. Si lo vemos como amenaza, vamos a ser víctimas de futuro, pero hay que ser como arquitectos de futuro.
¿Por qué faltan plazas para atender a los mayores en las residencias?
No hemos hecho los deberes porque hay pocos centros de residencias públicas.
¿Os encontráis con muchas denuncias vecinales?
Muchas, sobre todo cuando es un vecino molesto que causa esas molestias no a un propietario de forma particular, sino al resto de los propietarios.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de dos quarts de dues del migdia. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Migdia COPE des de Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz. És el moment de repassar, actualitzar la informació de serveis. Comencem per la meteo. Bàsicament, el que s'espera de cara a aquesta tarda és un plogim. Encara no farem net de pluges i estarà bàsicament concentrada, si és que plou alguna cosa, cap a Osona, el Moianès, el Vallès Oriental, la Selva, tota aquesta zona és per on possiblement la previsió del Meteocat ens diu que pot caure algun petit ruixat, res important. Això sí, cap a la Vall d'Aran continuarà aquesta tarda la nevada, una nevada que es pot estendre cap al Pallars Sobirà. Per tot aquest Pirineu Occidental és cap on esperem aquesta neu. Les temperatures, ja després d'aquesta baixada que vam tenir ahir, sobretot molt marcada a Ponent, cap a Lleida. A Lleida s'han registrat una baixada de temperatures, una diferència de 14 graus. De 14 graus d'un dia cap a l'altre. A la costa no s'ha notat tant aquesta baixada de temperatures perquè el mar suavitzava aquesta pujada, però això s'acaba perquè ja a partir d'avui i a partir de demà ja les temperatures durant aquesta setmana aniran pujant de forma progressiva fins a arribar a uns nivells doncs, de primavera, més aviat, més temperatures de finals de juny. Arribarem cap al dijous, així, les temperatures cap amunt. Per demà, sobretot hi ha una alerta, de cara a aquesta tarda hi ha una alerta, però per estat de la mar. La tramuntana està remenant bé al mar, el que és a l'Empordà, a la Costa Brava, així que molta atenció a tot això. Una alerta que continuarà demà en aquesta mateixa zona, cap a l'Empordà, cap a l'Alt Empordà. Allà és on esperem una alerta activada pel Meteocat per l'estat de la mar. Això sí, ja demà dimarts, tot això, tot aquests núvols, aquest episodi de pluges, marxa i ens espera doncs, un dia de predomini clar del sol i algunes boires cap a costa, molt derivades d'aquest augment de temperatures que estava comentant. Com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Sílvia Del Amo, bon migdia, benvinguda.
Hola, bon migdia. Doncs la situació és bastant tranquil·la. Tot just tenim algun punt de lentitud a la ronda del litoral, però ha estat un matí bastant tranquil. El que sí, s'estan fent unes filmacions i hi ha carreteres que estan puntualment tallades de manera intermitent, però no són vies importants. Això sí, com sempre, demanar-vos que mantingueu les distàncies de seguretat i que us mantingueu informats. Que tingueu molt bon migdia.
Gràcies, Sílvia, que tinguis un bon migdia. Cuida't.
Gràcies.
L'actualitat esportiva, amb mans i veu del José Luis Gil. José Luis, com estàs? Benvingut.
Què tal, José Miguel, companys? Bona tarda.
Lliga sentenciada?
Sí, ja feia temps que la Lliga estava sentenciada.
No, temps no. Bueno, ahir va ser un cop de puny que...
Vostè va per les matemàtiques i jo vaig per les sensacions.
Les sensacions, bé.
Sí,
Dit això, que ja és història, bàsicament, perquè això no para, és una qüestió que no acabes de pair una jornada de Lliga que tens a sobre ja un superpartit com és l'Atlético de Madrid-Barça, la tornada de quarts de Champions.
Va, li pregunto.
Vale, pregunta'm.
Què passa en aquesta jornada de Champions? Li dono quatre opcions.
Sí.
Remonta el Barça, remonta el Madrid, remunten tots dos o no remunta ningú?
El que jo crec és que no remunta ningú. El que jo crec. Què m'agradaria? M'agradaria que remuntessin els dos. Perquè tenir en perspectiva una final Barça-Madrid de Champions seria magnífic. De què rius? No t'agradaria? Tu imagina't això, el negoci que és pel futbol espanyol, el prestigi pel futbol espanyol,
sí.
El prestigi pel futbol espanyol, el negoci cap a la Lliga, el prestigi
sí,
cap a
la Lliga. La Lliga no té res a veure amb
i sobretot
amb
és el partit de partits entre els dos màxims rivals de la Lliga espanyola. Vull dir, és el partido de los partidos.
No, és la madre de todos los partidos.
És la madre de todos los partidos.
Doncs
fa l'efecte... No vull ni imaginar-me això,
Si hem de fer cas a l'audiència, em fa l'efecte que es quedarà vostè amb les ganes de veure aquesta madre de todos los partidos.
Bueno, s'ha de veure.
Aviam, és la pregunta del dia, la que estem adreçant als nostres copenautes. Què passa en aquesta jornada de Champions? Recordem, demà Atlético de Madrid-Barça, dimecres Bayern-Real Madrid, 0-2 el que ha d'aixecar el Barça, 1-2 el que ha d'aixecar el Madrid. Un 67% de copenautes pensen que remunta el Barça.
Jo no tinc
que el Barça arribarà al Metropolitano i aixecarà aquest 0-2 en contra. I si hem de fer cas de les sensacions que deixa aquesta jornada de Lliga, aquest cop de puny a la taula que vostè ha dit, El Barça ja ha arribat a Madrid, ha viatjat a Madrid amb la convicció de que aixeca aquesta eliminatòria.
Home, la mentalitat és important.
Després,
això sí,
el rival també juga. Després hi ha factors que s'han de tenir en compte.
I no parlem de qualsevol equip, tampoc, eh?
No parlem de qualsevol equip. Per cert, ara fa 5 minuts ha començat la roda de premsa del Xolo Simeone i de Coque. Està Víctor Navarro pendent del conjunt matalasser, a veure si hi ha alguna notícia o algun titular destacat. Miri si hi ha convicció de remuntada al Barça, que la roda de premsa oficial d'aquesta tarda la fan Hansi Flick i Lamine Yamal.
Home!
O sigui, el mascarón de proa, de la plantilla del Barça, doncs és el jugador que farà la roda de premsa oficial aquesta tarda a Madrid.
A veure quantes preguntes de futbol li fan i quantes no de futbol li fan.
Doncs miri, és el moment, com que ens posen a Lamine davant d'un micro, és el moment de preguntar-li a Lamine per l'Atlético de Madrid, per la Champions, pel racisme, per aquestes empipades que agafa quan les coses no li surten bé, que no li parla a Flick.
Està bé.
Perquè com que el periodisme esportiu ha entrat en la derivada que ha entrat, doncs hem d'aprofitar aquesta oportunitat. Exactament el mateix que quan va sortir Vinícius, no fa gaire la setmana passada, doncs es va aprofitar per preguntar-li per la seva renovació, pel racisme, etc. Bueno, que tenim àrbitre, Clement Turpent, i tenim un senyor al bar que és Brizard, que ha aixecat una mica de recel en òrbita blaugrana perquè és el senyor, l'assistent de bar, que es va menjar el cop de puny a Valverde a un jugador del Benfica, l'eliminatòria entre portuguesos i madridistes. Però bueno, al marge d'això, com diem, el Barça ja ha arribat a Madrid amb Bernal a la convocatòria, encara sense l'alta mèdica. S'espera la presència de De Jong, però Bernal suposo que per fer pinya ha entrat també a la llista de Hansi Flick. Tot això, aquest Atlético de Madrid-Barça de demà al Metropolitano, Lliga de Campions, l'analitzarem a Esports Copé de la mà de Miquel Soler, un ex de la Casa Blaugrana, fonamentalment, però que també va lluir la samarreta de l'Atlético de Madrid. De la resta, temes més de segon pla, perquè és setmana de Champions, evidentment. L'Espanyol cau al derbi i continua sense guanyar en 2026.
És una cosa inèdita, eh?
És una cosa
de... A veure, perdre contra el Barça al Camp Nou està al guió. Això no pot sorprendre a ningú. No és una qüestió per estirar-se dels cabells. Però d'altres partits, sí.
Però miri, hi ha una diferència. El Sevilla troba l'Atlético mig adormit a la Champions, pensant a la Champions, i li guanya. L'Espanyol posa 2-1...
Però el Barça no estava pensant només a la Champions, el Barça també tenia una oportunitat d'or per donar un cop de puny a la Lliga, vull dir, estava en el guió, no em posis aquesta cara, Gil, estava en el guió.
Vostè va veure el de divendres? Queda molt lluny, però va veure el...
Sí.
I? A vostè li sembla que aquest Madrid està per treure-li la Lliga al Barça?
No.
Vale, no hace falta decir...
No, perquè no han trobat la tecla, no per una qualitat de jugadors, és una qüestió...
No, porten tota la temporada sense trobar la tecla.
Trobar la tecla, perquè...
Porten tota la temporada sense trobar la tecla.
D'una molt bona plantilla, el que passa és que, mira, no sé per què, però...
Per moltes raons i per molts factors. En fi, que Girona estan assaborint aquest empat al Bernabéu. Ara mateix, Girona i Espanyol, amb 38 punts, els mateixos punts, però amb sensacions molt i molt i molt diferents d'aquí al futur de... el futur del que queda de Lliga. I escolti, si és una setmana important en futbol, també és una setmana important en bàsquet. Se la juga a Europa al Barça.
Totalment.
Serà divendres a l'Eurolliga i se la jugarà el Joventut a la Champions FIBA davant l'AEK d'Atenes. Avui a Esports Copé, el base verdinegre Guillem Vives. I és una setmana poliesportiva important perquè el Real Club Tenis Barcelona ha començat l'edició d'enguany del torneig Compte de Godó amb Alcaraz com a principal candidat, tot i haver perdut la final de Monte Carlo davant de Sinner. La final i el número 1
s'ha deixat
Carlos Alcaraz en aquesta final, però és, sens dubte, la cara visible d'aquest torneig Compte de Godó, que, com sempre, mantindrà a Juan Arias a peu de pista i a peu de zona VIP i de zona noble per portar-nos a tota l'actualitat que doni aquest Godó.
José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor.
Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda, actualitzarem aquests titulars i d'altres amb l'Albert Díez. Avui als comandaments d'Esports Cope. Va, que de seguida parlarem d'aquesta denúncia que ha fet el sindicat CESIF, dels bombers de Barcelona davant treball per una falta greu a la seguretat al cos. De seguida en parlem d'això aquí a migdia, Cope, a Catalunya i Andorra.
Cuartos de final, duelo español, así que habrá uno en semiseguro.
Este martes,
se decide todo.
Es tiempo de juego, tiempo de Champions en la COPE.
Desde las 8 y cuarto de la tarde, la vuelta de los cuartos de la Champions en COPE.
En el Metropolitano.
Atlético de Madrid, Barcelona.
Va a sacar de centro, Julián. ¡Rueda el balón!
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la Radio Deportiva. El número uno del deporte. Y después del partido, llega el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Otro gran día de fútbol y de radio.
El Betia y Caser.
Caser y el Betia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Soloptical. Infórmate en soloptical.com.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
Oye, que me pasa por el Corte Inglés, que es la semana de los ofertones. Hay un bidón de 5 litros de aceite de oliva virgen extra ojiblanca, el nuestro, por solo 25,75. El litro sale a 5,15 euros. Además, tienen un 10% de regalo por compras superiores a 20 euros en alimentación, droguería y perfumería.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app. Consulta condiciones.
En Feni Energía no solo llevamos luz a tu hogar, también claridad a tu día a día. Con tarifas adaptadas a ti y el asesoramiento cercano de nuestros agentes energéticos, entender tu factura y ahorrar es más fácil que nunca. Descúbrelo en fenienergia.es o llámanos gratis al 900-215-470.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Puedo estar con todo el mundo, na, 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 na. Darme las de vagabundo, na, 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 na. Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar, tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar.
Parlem de seguretat, i parlem de seguretat, en aquest cas, en un servei públic tan important com són els bombers. La seguretat dins del cos de bombers és una qüestió especialment sensible per tota la feina que fan. És una d'aquestes branques de servei públic que són especialment sensibles i necessiten precisament aquesta seguretat dins de la seva feina i tota la tecnologia i maneres i formes que calguin doncs, per assegurar la seva seguretat en diferents intervencions. El tòpic parla, i el tòpic se'ns ve al cap quan parlem de bombers equivalent a incendis, però ja sabem que això no és així, que sí que són els incendis, però els bombers intervenen pràcticament a qualsevol situació d'emergència que calgui. Per això la seguretat i la formació és especialment curosa i especialment sensible dins d'aquesta organització. SACIF Bombers, el sindicat, ha denunciat davant Treball una falta greu de seguretat en el cos, en determinats aspectes, no en tots, evidentment, si no mal iríamos, no? En parlem d'això amb el senyor Pere López, que és membre de CESIF Bombers de Barcelona. Pere, bon dia, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Gracias por estar aquí con nosotros. ¿De qué deficiencias estamos hablando en este caso? ¿Cuáles son estas deficiencias que se han localizado?
Bueno, las deficiencias son unas deficiencias graves. Para ponerte en contexto, nosotros utilizamos unas emisoras, ¿sí? Que son unas emisoras que llevamos personales, tanto en los camiones, cada vehículo tiene una emisora, con la que nos comunicamos,
sí,
con el centro de con el CGE, que sería el Centro de Gestión de Emergencias, como también cada bombero o cada bombera lleva su propia emisora. Estas emisoras, las de los bomberos y bomberas, están consideradas como EPI, que son equipos de protección individual, y dentro de estas categorías de EPI tienen la máxima categoría, que son las que nos protegen, como es la categoría 3, solo hay tres categorías, y nos protegen de los riesgos letales e irreversibles. Bueno, pues estas emisoras tienen un fallo desde hace tiempo que nosotros desconocíamos y la administración sí, y que nos reconoce en una reunión de ¿sí? seguimiento de convenio del día 26. Y este fallo que tienen estas emisoras, y por lo tanto este EPI de categoría 3 ya no lo es que no tienen geolocalización. Nosotros tenemos unos servidores en este en este centro de gestión de emergencias.
De acuerdo.
Y estos servidores son los encargados de hacer el seguimiento geolocalizable de estas emisoras.
Esto es por si pasa alguna emergencia, saber dónde está la persona en cuestión para ir allá, ¿no?
Exacto, por tanto el vehículo como la persona. Sí que es verdad que el 80% de nuestros servicios, con el vehículo suficiente, porque nos vemos en la ciudad de Barcelona, pero ahora que viene la campaña forestal es cuando esta geolocalización individual tiene su máximo protagonismo. Ya que si hay un incendio forestal,
sí,
es importante tener ubicados perfectamente no solo vehículos, sino dónde está cada bombero y bombera que están trabajando ese incendio. Porque un cambio en el viento puede hacer que...
Claro, que sea rodeado por las llamas, como ya pasó, por ejemplo, en Horta de San Juan, que tuvimos aquella desgracia.
Exacto. Esa desgracia, además, fue también protagonizada porque tampoco había una geolocalización de según qué efectivos.
De acuerdo.
Y desde entonces ya es obligatorio la Generalitat de Cataluña, los bomberos de Generalitat de Cataluña, todos tienen esta geolocalización.
Y espera, ¿es tan difícil reparar este problema? Porque vamos, te lo explico desde mi ignorancia, te lo pregunto, pobre de mí, porque pienso, caray, pues si todos los móviles hoy en día tienen geolocalización, no puede ser tan difícil, ¿no?
No es tan difícil. Al final es un tema de inversión económica,
claro,
que por cierto...
Ahora la has tocado en la tecla. Cuando hablamos de pasta y hablamos de otra cosa, vale.
Claro, pero aquí hay un agravio comparativo, ya que nuestros compañeros y compañeras de la Guardia Urbana, su 100% de emisoras, que son casi parecidas a las nuestras o iguales,
¿sí?
Sí que tienen esta geolocalización, porque sí que tienen sus servidores de su centro de emergencias actualizado y al día. Y en bomberos, pues no. Nosotros no somos como el último reducto del ayuntamiento, por decirlo de una forma, en medidas de seguridad. Y estos servidores se compaginan entre hardware del año 90 y hardware del año 2000 y algo.
Pues
y aquí hay esta confusión de servidores o este intento de interlazar es lo que hace que se caigan repetidamente muchas veces.
Claro.
Y sea imposible esta geolocalización al 100% de los bomberos.
Claro, una vez localizado el problema y comunicado al ayuntamiento, supongo que lo habéis comunicado y denunciado además, porque está denunciado por el sindicato, ¿hay una voluntad de repararlo?
Sí, bueno, ante todo, la voluntad es decir, siempre es la negociación y entendimiento con la administración, pero no nos han dado más otra opción que es llegar a Inspección de Trabajo, denunciar estos hechos graves para que Inspección de Trabajo tome nota y haga el requerimiento oportuno, y también ponerlo en conocimiento del Comité de Salud Laboral, que es donde están los delegados de prevención de riesgos paritariamente con la administración y donde se deberían de tomar estas medidas. Si te refieres a nuestras medidas que hemos pedido a corto plazo, pues nosotros lo que buscamos ahora mismo y le hemos pedido a la Administración es un plan de contingencia inmediato, sobre todo para la campaña forestal de 2026, uh-huh, que se acerca en breve, en un mes y poco, estamos ya metidos en ella. Un calendario de modernización con fechas exactas para la actualización tecnológica. Estos servidores tienen que tener una fecha... ya inmediata y sobre todo puesta en papel sobre la mesa de cuándo se va a actualizar,
¿sí?
Y sobre todo esa inversión económica y una convocatoria, como te comentaba antes, del Comité de Salud Laboral, porque es importante para tratar esta crisis. Al margen, también hemos pedido una evaluación de riesgos para las intervenciones que hagamos, futuras intervenciones en esta campaña forestal, ¿sí? Donde seguramente no tengamos esta geolocalización de los compañeros y compañeras, bueno, de bomberos.
Espero que en este caso no ocurra nada grave y que dé tiempo a poder reparar este problema, porque hoy en día la tecnología, en fin, geolocalización, es que te compras una cámara y ya tiene geolocalización, o sea...
Exacto.
Yo entiendo que muy difícil, más allá de la inversión económica, tampoco es más así, ¿no?
Sí.
Pues, señor Pere López, bombero del Ayuntamiento de Barcelona y delegado del sindicato CESIF. Oye, gracias por explicarnos esta situación, muy amable.
No, a vosotros por dar difusión a nuestra problemática y esperemos que esto sea un breve trámite y que la Administración se ponga las pilas e invierta en bomberos, que es lo que tiene que hacer, y sobre todo nuestra seguridad. Y la de los, que al final es un rebote también hacia la ciudadanía.
Así sea, ojalá sea así, y porque estén parant, insisteixo, d'un dels cossos sensibles en aquest cas, que apareixen a totes. Quan hi ha un problema, bomberos. Llama a los bomberos. A inundación, bomberos. Fuego, bomberos. Un accidente, bomberos. Els bombers estan per tot. Altres serveis també, però em refereixo que els bombers a vegades penses, els relaciones només amb els incendis. Va, que anem camí de les dues de la tarda i el que farem ara, bé, ara d'aquí res, és parlar d'història. Pararem d'història, d'un d'aquests capítols interessants d'una història ja llunyana. Parlem de l'època de la Reconquesta i parlarem de la darrera fortalesa musulmana que va quedar a Catalunya. La darrera en ser conquerida. De seguida en parlem d'això amb l'Òscar Uceda, el nostre historiador, aquí a Migdia Cope, a Catalunya i Andorra.
A Cope Catalunya.
La imatge del dia, a Cope Catalunya.
Benvinguts a Herrera, a Cope Catalunya i Andorra.
A Cope Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
¿La IA es una oportunidad o es una amenaza?
Es una oportunidad. Si lo vemos como amenaza, vamos a ser víctimas de futuro, pero hay que ser como arquitectos de futuro.
¿Por qué faltan plazas para atender a los mayores en las residencias?
No hemos hecho los deberes porque hay pocos centros de residencias públicas.
¿Os encontráis con muchas denuncias vecinales?
Muchas, sobre todo cuando es un vecino molesto que causa esas molestias no a un propietario de forma particular, sino al resto de los propietarios.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
No sabemos cómo pasará Donald Trump a la historia.
Lo va a hacer, seguro.
Pero todavía es pronto para evaluar la magnitud exacta de su huella. Se dedica a purgar a los que le dicen la verdad, que se ha metido en un avispero del que es muy difícil salir.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Va, parlem d'història, parlem d'aquests capítols fantàstics d'aquesta història catalana, d'aquesta història de casa nostra, de milers de racons, i dic milers de racons i milers d'històries que poden, fins i tot algunes, semblar mentida, però que van passar, però que queden allà com ocultes, com desconegudes, com no massa conegudes, allà perdudes, i ostres, moltes d'aquestes podrien ser fins i tot arguments de pel·lícules de Hollywood, vull dir, una passada. Va, ens els explica el senyor Òscar Uceda, que és historiador i membre de l'Associació d'Historiadors de Catalunya, Antoni Capmany. Òscar, bon dia, benvingut.
Molt bon dia, senyor Cruz.
Estic ansiós pel nou capítol, on ens portes avui?
Avui parlarem d'un moment d'aquests molt desconeguts de la història, molt important a la història de Catalunya, però més bastant que passa bastant desapercebut, no? Tot i la seva repercussió. I tindrem que veure 800 anys enrere, sí, al moment en què els musulmans ja són definitivament expulsats de després de la reconquesta del territori català.
Sí.
I que va ser en una localitat, en un poble que es diu Siurana, que va ser el darrer lloc, no?, on el darrer castell, la darrera suda, com deien els castells dels musulmans, sí, que va resistir aquesta segona croada que va encapçalar a lo que seria el territori de l'actual Catalunya, Ramon Berenguer IV. Ramon Berenguer IV, que se n'aprofita, diguem, d'un moment de feblesa en el món musulmà, de guerra civil, entre els almoràvits que estaven governant llavors la península Ibèrica, la part sud de la península Ibèrica, el nord d'Àfrica, contra una rebel·lió integrista, encara més integrista que els almoràvits, que eren els almohades, no?, que comencen a entrar en guerra entre ells, i aprofiten els regnes cristians, aprofita Castella, prenent Almeria, i aprofita també Ramon Berenguer IV per organitzar aquesta croada, que rep el estatus de croada per el papa Eugeni III, per reconquerir en primer lloc Tortosa el 1148 i després Lleida el 1149, que serien les dues grans fortaleses, les dues grans ciutats, no? Sí. Encara en poder dels musulmans, a la zona de la Catalunya Nova, a la zona de la Catalunya Sud. I seria aquí a Siurana, un poble de la Serra de Prades, amb un castell que encara es conserva les seves runes.
No, i a més el castell de Siurana està, ja ho veus, que està posat, com tots els castells, en una situació molt estratègica.
És impressionant.
I si apliques la imaginació, dius, i aquesta gent com s'apanyava per atacar aquest tipus de castells?
Pues amb molta paciència. O sigui, aquí va poder caure el que es diu un setge per gana, a base de tancar els quatre punts cardinals, no? En aquest cas coneixem els noms dels cavallers, no? Bertran de Castillet, Ramon de Ganagot, Claramunt i Plegamans, Cervera i Queralt, no? Que van, aquests quatre punts cardinals van deixar completament aïllada aquesta fortalesa i van esperar que caigués, que rendís per gana. O sigui, que quedes bé quan una fortalesa és tan espectacular, tan inexpugnable
com aquesta de Siurana, pues, el que feien és això, esperar i paciència. I per això va trigar tant. O sigui, de fet, si havia caigut Lleida a 1149 i Tortosa a 1148, no seria fins a 1153 que cauria Siurana, no? Aquesta darrera fortalesa musulmana, que tot i que era molt petita, estava en un lloc tan tàctic, tan estratègic i tan escarpat que van tindre que trigar molt temps encara que per aconseguir que caigués, no?
Ahà. I això com ho van fer, bàsicament? Amb aquest assetjament i ja va caure?
Sí, és qüestió. Quan tens que assetjar una plaça, això ve des d'època antiga fins a pràcticament avui en dia, tens dues maneres de fer-ho. O assaltant la plaça, o sigui, amb les catapultes en aquesta època, fent mines per sota terra i intentar buscar els fonaments i ensorrar aquestes parets dels castells per sota terra. O sigui, bàsicament és una via més agressiva, més directa, i quan estaven tan protegits, o eren tan difícils d'atacar sense tindre moltes baixes pròpies, el que feies és aïllar-ho. Tallaven totes les vies de comunicació, els rodejaves, feies campaments allà, fins i tot en el cas de Granada, no? Quan la conquesta de Granada, ciutats, ja, eren setges tan llargs que feien ciutats al voltant d'aquesta ciutat que volien prendre, i tallar tota entrada i sortida d'aliments i d'aigua. En el cas de l'aigua també és molt important, no? Tallaven l'entrada de l'aigua i esperar que se quedessin sense subministres i forçar-los a la capitulació, o sigui, que entreguessin la plaça sense lluitar, no? Perquè s'està morint de gana, no? Aquestes imatges típiques de la gent que acaben menjant-se les rates perquè no li queda res més, pues era qüestió d'esperar. I segurament va ser així com va caure Siurana també, tot i que n'hi ha llegendes de que va ser entregada a la porta, que també per traïció moltes vegades pots prendre una plaça, no? Per un jueu que es va passar als cristians i els hi va dir ni els hi va oferir la porta per entrar, també, no? I n'hi ha exemples a la història, no? De com l'entrega d'una porta fa caure un castell important, el castell de Figueres, per exemple, la fortalesa de Figueres, que és la fortalesa moderna més gran d'Europa, va caure en poder de rebels en contra dels francesos a la Guerra del Francès perquè el cuiner va aconseguir obrir la porta i fer entrar per la nit d'amagatotis als rebels que estaven fora. De vegades passaven coses així, però quasi segur que en el tema de Siurana va ser per un setge de gana que van aconseguir rendir aquesta posició tan formidable.
Doncs és el darrer castell, la darrera suda, no? que hi havia a Catalunya.
Exacte, la darrera que quedava en poder dels musulmans i que acabarem també, no amb història, però sí amb una llegenda a moltes versions, la llegenda de la reina Mora, que realment no suposa que no era una reina, que era la filla del valí, el governador, diguem, del castell, que quan va caure, quan van arribar els cristians, pues no va voler caure presonera dels cristians i a sobre d'un cavall blanc, no, es va llançar, i hi ha un precipici que li diuen el salto de la reina Mora, no, que es va llançar al precipici i es va suïcidar junt amb el seu cavall, i n'hi ha una marca a la pedra que diuen que és l'empremta del cavall, de la peulla del cavall abans de caure, no? Que va intentar frenar l'animal i al final va caure precipitat i es va suïcidar la noia aquesta per tal d'evitar caure en mans dels cristians, no?
Carai.
Una història també molt rocambolesca, però que és una història, una llegenda que sorgeix per primera vegada a finals del 18.
Carai, o sigui, no.
Però, bueno, li dona... Si aneu a Siurana, doncs veureu l'empremta, no, del cavall allà.
M'estranya que no hi hagi llegenda que no estigui completada i per les nits de lluna plena s'apareix i encara s'escolta els cavalls i aquestes coses. Suposo que per espantar els nanos això serviria molt, eh?
Exacte. Hi ha moltes versions de la llegenda aquesta. Alguna és una mica picantona, però bueno.
Doncs senyor Òscar Uceda, historiador i membre de l'Associació d'Historiadors Antoni de Catalunya, Antoni Campmanya. Escolta'm, gràcies per aquesta nova història. Una abraçada molt forta.
Igualment, moltes gràcies.
Doncs amb l'Òscar arribem a les dues. Recordar que totes les xerrades que hem fet aquí al programa les podeu tornar a escoltar a la web, al web de la casa, eh? Cope Catalunya, busqueu Cope Catalunya i allà ho trobareu absolutament tot, totes les peces que fem a tota la nostra programació de Cope Catalunya i, evidentment, a tota la cadena, eh? També per al mòbil, a l'aplicació de mòbil, per iOS i Android. Arribem a les dues i ara continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García de la Granja. Rebin la salutació del que els hi ha parlat amb molt de gust, José Miguel Cruz, que acabin de passar una molt bona tarda.